Ràdio Maricel a cel obert.
Ara fa un any parlàvem amb Vinyet Panyella, acabada d'escollir presidenta del CONCA, del Consell Nacional de les Arts, de la Cultura i les Arts de Catalunya. Bé, passen moltes coses en un any. Moltes. Per tothom, eh? Per Vinyet Panyella també. Vinyet Panyella, bon dia.
Hola, bon dia.
Han passat moltes coses en un any, moltes més de les que probablement ens podíem imaginar.
Oh, i tant.
Anava a dir, primera, com heu viscut aquest confinament?
Molt confinada, voluntàriament confinada 90 dies, per responsabilitat, també per temor. Quan un és grup de risc, doncs, ha d'afinar la responsabilitat i l'autoprotecció, però també la protecció dels altres. I continuo fent cas dels consells, allò del no sortir de casa, perquè em sembla que estem vivint una situació que requereix responsabilitats a tot nivell, individual, col·lectiva, comunitària.
Espera't, ara vaig a fer un petit moviment. No, si et pots allunyar una miqueta del micro.
Allunyar.
Exacte, així. Ja està, és que tenim una taula nova que ho detecta tot.
Ah,
ja està. Hem dit l'autoresponsabilitat que ha estat necessària. Anava a dir, per una persona que li agraden els llibres, que li agrada llegir, que anava a tancar-se a casa, és bo també?
És necessari. Bé, no ho sé. És necessari. Quan tens clar que circular... doncs és un perill per tu i pels altres, i que la pandèmia, doncs, és un autèntic desastre, parlo de la primavera, i que ens ha agafat amb el peu canviat i completament desproveïts de tot, doncs t'hi has de posar en sèrio, no? I això és el que vaig fer jo. Home, costa relativament, és a dir, primer perquè quedes molt, molt tocat, molt desorientat, no? És com un knockout, això. I després...
La persona social... quan perd aquella, el contacte amb els altres.
Clar, perds el contacte directe amb les persones, amb el que estàs fent, amb el que vols fer, amb els que tractes, amb els propers, amb els llunyans. T'has d'inventar una altra manera de tractar-los. I aquí hem descobert els avantatges de la telemàtica i de les reunions remotes, etc. Però també et diré que això ha estat una qüestió que també, doncs, hem de saber administrar-nos. Jo recordo que en una setmana, esto vaig posar a Twitter, vaig mantenir 27 reunions de dilluns a divendres. D'acord que la situació ho exigia, vull dir, no va ser per hobby, no? Però, i realment era molt greu, però 27, vol dir que no pares en tota la mitja de la tarda. Clar, això també ens ha comportat una altra manera d'enfocar les relacions, diguéssim, professionals, les activitats i, sobretot, com hem d'administrar la nostra relació amb les xarxes socials i amb la tecnologia de la informació.
Interessant.
Queda clar que, a més, hem de fer tot el possible perquè no existeixi bretxa digital. Per exemple, videoconferències de persones grans amb els seus familiars, amb els seus nets, ha estat difícil. Bé, aquest és un àmbit en què ens hi hem de posar. O sigui, hem d'aprendre i ensenyar a aprendre i habituar-nos a una manera diferent, a un sistema plurirrelacional, diria jo. I això no és fàcil.
Tenim tot de temes sobre la taula per parlar amb Vinyet Panyella, però ens ha agradat aquesta reflexió d'inici sobre... primera, la responsabilitat de l'autoconfinament i després sobre aquestes novetats que ens ha portat la pandèmia, passant fins i tot tecnològica, de relació entre nosaltres. Creieu que n'aprendrem del que ens ha portat aquest mal, un cop el mal hagi passat?
Jo crec que la immensa majoria de gent sí. Sempre hi ha descerebrats, és a dir, amb tot el respecte, la paraula és descriptiva, no és despectiva. Però quan veig tant de negacionista, me'n faig moltes creus, perquè el que és una evidència és que la gent està malalta, que els hospitals s'han col·lapsat, que hi ha hagut molts morts, i això no es pot negar. Aleshores, negar-se a partir d'aquí, doncs, a complir les normes bàsiques de circulació, és a dir, circulació no rodada, sinó circulació de vianant amb mascareta, etc. A mi em sembla que és molt greu. I segurament hi haurà una part de població, de persones que no n'aprendran. Però estic convençuda que la immensa majoria sí. La immensa majoria sí. I en aquest sentit, doncs, per exemple, anant a un tema que els lleidatans ens afecta absolutament, la nostra festa major. La nostra festa major, i en aquest punt deixo a part l'actitud de determinades persones públiques que potser no han sigut prou curoses i ara veiem les conseqüències, deixant a part això, tots som humans, diria que la posició de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i dels Valls ha estat modèlica, és a dir, hem evitat les aglomeracions i penso que això està molt bé. I a més la gent ho ha acceptat i els comentaris que jo veia a les xarxes doncs eren d'una part emocionats quan podien veure els morterets a la sortida d'ofici o els a les dues de la tarda o tot el que va fer Ràdio Maricel per nosaltres. Jo el que vull dir és que vaig passar la festa major de Sitges amb Ràdio Maricel. I la veritat és que em va compensar molt, és a dir, vaig viure una determinada festa major impensable l'any passat, però que d'alguna manera va mantenir doncs, aquell esperit de festa major que els sitgetans compartim.
I esperem que no s'hagi de tornar a repetir.
Però... I esperem que s'hagi de tornar a repetir. I esperem trobar noves fórmules. Jo, per exemple, una de les coses que em va doldre més és no tenir pregó, perquè el pregó es podia fer. Si es va fer un acte als Racó de la Calma de rebuda institucional, que és una mena d'invent, tampoc discutirem això perquè tot plegat va ser prou difícil. S'hauria pogut organitzar un pregó també amb distància, transmès, etc. Però jo penso que són coses que en moments que són d'una situació tan difícil potser no sempre encertem a fer-ho tot bé. No? Per tant, jo crec que en tot cas el comportament col·lectiu de la vila va ser doncs, molt, molt bo. Va ser impressionant. Jo vaig quedar molt impressionada.
D'acord. Per tant, hem après alguna cosa.
Hem après alguna cosa en aquest sentit. N'hem d'aprendre més. Hem d'aprendre doncs, a relacionar-nos diferent, que no vol dir no relacionar-nos, però hem d'aprendre doncs, que totes aquestes manifestacions massives potser doncs, la prudència ens obligarà a fer-les diferent o a fer-les d'una altra manera. Hem d'aprendre doncs, a anar pel món. Hem d'aprendre doncs, determinades maneres de viatjar, determinades maneres d'anar a comprar. Hem d'aprendre moltes coses. I hem d'aprendre una altra cosa, que la guerra biològica existeix. Allò que era ciència-ficció ens ho hem trobat a casa. I aleshores jo he pensat molt a les pel·lícules aquestes de virus de laboratori, no? Sigui el que sigui, aquest és un fet que no s'ha explicat del tot, que algun dia doncs, l'OMS explicarà i això doncs, caldria per pura higiene democràtica, però que en tot cas és una realitat, no? I la població mundial hi ha fet front de la bona manera que ha pogut.
Ens ha agafat tot plegat en el pas canviat?
Totalment. Totalment, perquè anàvem cap a... A veure, anem o anàvem, jo crec que fins ara anem cap a una cultura de masses, quan dic cultura de masses no dic altra cosa que aquesta tendència que s'inaugura al segle XX, després de la Primera Guerra Mundial, a partir dels grans espectacles de masses, de futbols, de manifestacions, d'acumulació de persones, desfilades, en fi, tot el que comporta els actes de masses del segle XX i la seva evolució, fins als concerts de rock massius i multitudinaris, fins als estadis de 100.000 persones, és a dir, és una evolució progressiva, com més gent millor. Fixa't que un dels paràmetres de comptabilitzar l'assistència als museus és quants de... En brut, quants visitants hem tingut, tal i fum que sigui el Museu Nacional d'Art de Catalunya, com el Museu Pau Casals, per dir-ne dos de dimensions diferents. Home, això no és un rànquing.
Encara que hagin passat per l'aire condicionat.
Exactament. No, vull dir-te que mesurar la vida quantitativament, que és el que s'ha fet, doncs és una tàctica, una estratègia que ha de canviar, perquè no és la quantitat sinó la qualitat. I aquí ha de venir el canvi de xip de tots plegats, de ciutadania, de governs, d'organitzacions internacionals, costa molt. És com el canvi climàtic, va en paral·lel. És a dir, fins ara la nostra preocupació era observar passivament, com agents passius, però que el patim el canvi climàtic. Ens semblava que era una cosa que passava al Pol Nord i al Pol Sur, que els ossitos es quedaven sense aigua, etc. Bueno, doncs no. Es crema la selva, es crema Califòrnia, es crema Austràlia, es crema el món, diguem-ne, habitat, i aquí passa alguna cosa. Els tsunamis, doncs la terra s'emprenya, vull dir, diu que ja en té prou. És una metàfora, però és que és així. És a dir, aleshores, diu, el canvi climàtic fins ara la nostra gran amenaça de segle XXI, de segle XXI. Doncs ara hem sumat la pandèmia. Consti que no sóc pessimista, però la realitat és la que és, l'hem de saber afrontar, hem de ser valents, hem de ser compromesos i hem de tenir doncs, una visió de comunitat que va més enllà dels petits, de les petites fronteres individuals, col·lectives.
Traslladem aquesta reflexió al món de la cultura. Ens ha dit Vinyet Panyella que hem basat bona part de la nostra societat en les activitats de masses. Com més gent, millor. Més gent en un museu o més gent en un concert. Evidentment, més gent en un museu vol dir més venda d'entrades i més gent en un concert doncs, vol dir doncs, això, més també guanys. Més entrades, més guanys, més possibilitat de fer les coses més grans i més boniques, si volen. Clar, la pandèmia ens ha abocat al petit format. Un petit format que, evidentment, és difícilment sostenible. Com a mínim, en els nivells que estàvem acostumats.
Depèn, i aquí està el repte.
A veure.
No tinc cap fórmula màgica. Però, a veure, diguem que els formats massius són formats fàcils. I són formats que no sempre tenen l'estàndard de qualitat o de seguretat que cal. Aleshores, hem de buscar formats que siguin compatibles amb una gestió de la mobilitat de les persones doncs, compatibles amb el que s'està oferint i hem de buscar formats que primin la qualitat per damunt de la quantitat. Això vol dir feina, vol dir canvis de plantejament, vol dir esmolar l'imaginació, vol dir ser molt exigent i vol dir, sobretot, oferir el que potser moltes vegades no s'ha volgut oferir, que és una qualitat fonamentada en el coneixement i fonamentada doncs, pròpiament en millorar el que estem oferint, fer-ho més atractiu, no vol dir més barat, més barat en el sentit de contingut, no vull dir econòmic. Vol dir molt més exigent i això comporta moltes coses. Aquí, a partir d'aquí podíem parlar moltíssim.
I aquest
això
format
s'ha vist molt clar. Deixa'm dir una cosa.
Endavant.
En el tema de l'abocament digital de tot el que hi havia per tot arreu. Hem vist museus, per exemple, no? Uns webs meravellosos i n'hem vist autènticament infumables, no em facis dir noms. Hem vist uns catàlegs en línia que donen informació, que ajuden i que a més satisfan la curiositat de qualsevol i fitxes de catàlegs per corregir una informació absolutament i una ordenació totalment discutible que no ajuda res més que un passi de postals. Qualitat vol dir doncs, precisament això. Quan hem de copiar dels grans, copiem bé. I sobretot exigim-nos qualitat i coneixement. Pel que fa a qüestions de més massives de concerts, doncs també hi ha de tot, evidentment. Hem prescindit aquest any de les barraques i ens ha dolgut molt perquè, a més, ja saps que van quedar finalistes els premis de l'any passat de la música, cosa que em va fer sentir molt orgullosa, tot i que jo no soc barraquera d'essència, però vull dir, és d'orgull sitgetà, i ha sigut molt greu perquè les barraques de Sitges han aglutinat tots uns col·lectius doncs, que no eren fàcilment sumables, però que va sortir sempre molt bé, no? Model d'èxit en aquest cas. Bueno, haurem de mirar, a veure de cara a l'any que ve, bueno, hauran de mirar com podem millorar aquest model i com podem continuar oferint productes de qualitat. És a dir, pensant, per exemple, recorda la calma. Bueno, jo, de fet, només he anat a un espectacle que va ser el de la Festa de la Poesia. Va ser una delícia. És un format. És un format. Estic segura que allà ningú es van contaminar.
Però aquests formats petits, a mig llarg termini, si la pandèmia ens obliga, acabaran sent sostenibles?
Sí, perquè com? a més n'hi haurà més. En lloc de programar un recital de poesia, en programaràs tres.
Perquè, clar,
en lloc de programar doncs, un recital d'òpera, en programaràs quatre. I això vol dir feina, és a dir, això vol dir canviar de xip.
Feines són hores, hores tenen cost...
Clar, mm. Però és que la cultura té uns costos. Mm-hmm. La cultura té uns costos, que no és només pagar nòmines o pagar quan es paga el manteniment. És a dir, per exemple, a Sitges no ens ha passat, però a Badalona, la Biblioteca Central de Can Casa Coberta fa temps que està tancada no per la pandèmia, sinó per qüestions de manteniment. I a Barcelona hi ha hagut biblioteques que els estius han hagut de tancar perquè l'Ajuntament no havia mantingut els aires acondicionats. Això és del domini públic, no m'invento res. La cultura té uns costos. I aquests costos s'han de comptabilitzar el pressupost. Absolutament. També és un canvi. No sabem què ens costa la cultura de Sitges. Sabem que hi ha un pressupost, però el cost fixe, nòmines incloses, no el sabem. Almenys jo no sóc capaç de destriar-lo dels pressupostos municipals. Aquí a tot arreu, eh? Uh-huh. Vull dir, la Diputació també, la Generalitat... Bueno, els resultats són més... no tant, o no, perquè passen pel Parlament i allà ha de ser públic i intel·ligible. I per tant, saps exactament... Però dit això, els costos de la cultura en el món local se n'hauria de parlar molt també. També és un canvi de xip. Què volem mantenir? Què volem fer? Què utilitzem? Què dediquem a manteniment habitual del nostre patrimoni? En aquest cas vull dir patrimoni immoble, edificis, buildings. Aleshores, tot això són canvis de xip. Ara, pel que fa al món de la indústria cultural, que tu també m'ho comentaves, també és un canvi de xip empresarial. I aquí jo crec que tenim un sector empresarial prou fort i prou intel·ligent com per anar veient el tipus de canvis que han de fer. I qui diu el món empresarial de la cultura, en altres àmbits, també diu el món turístic. S'ha acabat els megahotels. S'han acabat les megaconvencions, s'ha de fer d'una altra manera.
I els viatges barats.
D'una altra manera, i que jo crec que es trobarà la fórmula. És a dir, a mi quan el World Mobile Congress van decidir que no venien, se'n van aixecar les orelles com una llebre. Et pensava, què passa aquí, no? I algú tenia informació i per això no van venir.
Aquesta gent estava ben informada.
I vam tardar un mes en saber què passava. Clar, aquest mes que es va perdre per entremig, vull dir, com és que no va arribar la informació? És a dir, hi ha moltes incògnites al voltant de la pandèmia. Ara, el que no es pot negar és que tenim una pandèmia i que l'estem passant, que l'hem de saber administrar i que l'hem de saber superar, evidentment.
La vitola de cultura s'aplica a molts sectors, és extremadament ampli, extremadament flexible. Divendres passat llegíem que la Generalitat es planteja que la cultura sigui un servei essencial.
És que ho és.
A veure.
És que ho és. Hi ha un concepte que sorgeix de la Declaració de Drets Humans, que són els drets de les persones. Tenim dret a la sanitat, tenim dret a l'educació i tenim dret a la cultura. Aleshores, els estats, els governs, doncs, han formulat les diferents polítiques per assumir i per garantir aquests drets a la població, però els de la cultura no. Aleshores, els drets culturals són un deute pendent i són un deure pendent, són dues coses que s'han d'assumir, sobretot per part del sector públic. Òbviament, sempre hi ha la relació públic-privat, que és no només beneficiosa, sinó que és absolutament imprescindible en aquests moments. I el sector públic ha de renunciar doncs, a determinades actituds i a determinats, més que privilegis, vicis. I el sector funcionaritzat, poc professionalitzat. A partir d'aquí podíem fer una llista interminable de greuges en desfavor del sector públic, perquè no s'ha posat mai a l'hora, ni de les necessitats de la població. Però, en tot cas, el que és importantíssim és que aquests drets tinguin no només un reconeixement teòric, sinó que tinguin una aplicació pràctica a les diverses administracions. I no es tracta de fer una llei de règim local que digui que hi ha d'haver una biblioteca a cada poble que tingui més. Això ja està bé, però tampoc és això, perquè si un poble de 3.000 habitants s'ha muntat una biblioteca, té dret a tenir-la. Quan es va fer la llei de biblioteques, va fer bibliotecari, van sortir casos d'aquests alcaldes que havien apostat i ara que ets a fer tancar-la, no, vull dir, no exagero, però vull dir, més enllà de dir tal, o sigui, s'ha de saber quins són els drets culturals, com es vehiculen, a què té dret la població i per què, i hi ha d'haver, més enllà d'uns bàsics generals comuns a tothom, hi ha d'haver el marge suficient perquè cada comunitat, cada població, a parer meu, tingui molt clars quins són els seus drets d'acord amb la seva idiosincràsia, manera de fer, patrimoni, estructura, història i un reguitzell de coses. En aquest sentit, per exemple, doncs, no sé, bueno, no vull posar cap exemple perquè potser m'equivocaria, serien múltiples, però hi ha una cosa bàsica que són els drets culturals. Tenim dret a tenir una biblioteca, sí senyor, perquè la biblioteca és el coneixement i el tot per tots, d'acord amb les primeres declaracions de la UNESCO. Jo no entenc perquè Sitges tenim una biblioteca amb uns horaris deficients. Què vol dir això? Vol dir que falta personal. Què l'ha de posar aquest personal? Doncs que el posi, que contracti. Altre punt i a part són els sistemes de contractació pública, que d'això se'n podia parlar moltíssim. I de la estúpida, improductiva, negativa i més coses, burocràcia amb dues erres, doncs que fa doncs, que una administració que no ha pogut gastar els diners dedicats a un programa simplement per l'estúpida, improductiva i lenta burocràcia, perquè no ha arribat a executar aquest any, els perdi. Sé de què parlo. Sé de què parlo. Aleshores, justament el tema dels romanents dels ajuntaments, que ara ha sorgit amb tota la seva virulència, és un tema que fa anys que arrosseguem. Perquè secretaris interventors que van a l'infern de dos en dos s'han cuidat molt de posar totes les traves del món perquè els ajuntaments no creïn més deute, bueno, fins a quin punt, i per no deixar executar, perquè ho veia l'Estat. Bé, ara m'enfilo cap a un altre àmbit, però parlant dels costos de la cultura, també vull dir que els costos de la cultura queden plenament afectats pels funcionaments diguem-ne de la hisenda pública. I que la pugna entre hisenda i cultura és eterna. I l'Estat espanyol és absolutament dramàtica i impresentable. És a dir, justament aquests dies de pandèmia es va tornar a parlar del tema de lleis de mecenatge decents, esclar, perquè el que tenim doncs, no. Tant a Catalunya com a l'Estat.
És una, doncs, és una desgravació a la renda. Sí.
Els sectors, els departaments, els ministeris d'Economia i Hisenda i el Departament d'Hisenda... Economia i Hisenda de la Generalitat no volen sentir a parlar d'això perquè perden recaptació. O sigui, en lloc de pensar en inversió cultural, pensen en recaptació. I aquest canvi, aquesta diferència de llenguatge és diferència d'actitud. Tot això va per al mateix, a drets culturals i costos de la cultura.
Per tant, l'administració, pel que estem entenent a partir de les paraules de Vinyet Panyella, és més un entrebanc que un ajut?
Moltes vegades sí, moltes vegades no. És a dir, l'administració està clar que ha d'estar al servei de la ciutadania. Tots aquests blindatges que es crea la pròpia administració per controlar la seva pròpia gestió, moltes vegades van en contra dels drets de la ciutadania.
Blindatges fruit de molts anys de males gestions.
Sí,
que al final,
i males gestions que s'han permès des de la pròpia administració.
Sí, sí,
eren
sí.
Els interventors de no sé on, quan passava no sé què. Quan tots sabem de què va la funció interventora, no els veus ni els sents, només saps que existeixen i que et poden bloquejar la gestió d'un ajuntament sencer, com ens va passar aquí a Sitges amb una interventora que vam tenir en el primer mandat de l'alcalde Forns, que no podia sortir pel carrer perquè les entitats se'l menjaven de viu en viu per culpa de la interventora, perquè es va negar a reconèixer el vessant social de la cultura, i d'aquí va venir tot.
Bueno,
aquest és un paradigma, però és que n'hi ha d'altres, vull dir, hi ha actituds que continuen.
Seria, per tant, un problema de concepte.
És un problema de concepte, d'assumir el concepte i de, de pressupostar el concepte. De saber que el concepte té una implicació econòmica bàsica, no de complement. A veure, finalment, contractar un concert o contractar un espectacle, amb tot l'encant que té, no deixa de ser una part del tema i no és la més important. El que has de saber és les estructures que permetin desenvolupar activitats culturals. Hem tardat molt a tenir un teatre en condicions a Sitges, hem tardat massa anys. Per què? Doncs per molts entrebancs de moltes menes. I ara en tenim, afortunadament. Ens falten més coses. Però com que, a més, hem sigut incapaços de consolidar estructures perquè tenien costos i hem anat sempre a la baixa i el passacativist, i embatar-nos de feina durant un temps i després doncs, la resta de... etcètera. És a dir, ara faríem aquí una crítica molt llarga, que tampoc és el moment. Però, i a més, el que vull remarcar és que cal consolidar estructures i cal professionalitzar la cultura. On són els tècnics de cultura de l'Ajuntament de Sitges? Quin cos de tècnics hi ha? Format, tal, tal. Hi ha persones que treballen amb tota la seva voluntat i entusiasme i d'això també en puc parlar sempre molt positivament, però no és això. Qualsevol població té una estructura que aquí doncs, no s'ha sabut consolidar. I tenim persones capaces de fer aquesta feina dins i fora del sector municipal. Hi ha d'haver flexibilitats contractuals, hi ha de tenir... A veure, hi ha d'haver tot un canvi de plantejament que permeti calcular aquests costos, calcular què costa, calcular a més què volem fer i assumir les propostes que ens venen quan creiem que són propostes positives i que responen doncs, a les activitats de la societat civil, que aquesta és l'altra. Jo no sóc partidària del despotisme il·lustrat en cap cas.
Per tant, estem entenent, per una banda, que la cultura des del punt de vista estrictament pressupostari ha de ser deficitària, entenent que aquest dèficit...
No. Aquest és un concepte molt decimonònic.
No, per això entenent que aquest presumpte dèficit, des del punt de vista estrictament pressupostari, és el valor de la cultura.
No hi estic d'acord.
A veure.
No hi estic d'acord. Quan, per exemple, el cost d'una biblioteca, no em refereixo a Sitges, o el cost d'una xarxa local de biblioteques... doncs comporta nòmines, manteniments, adquisicions, activitats i difusió, parlo molt esquemàticament, tot això és un cost que té una reversió social que no pots quantificar en diners, però que és real.
Això és
aleshores, el problema està en que les mentalitats economicistes i administrativistes ho passen tot pel mateix sedàs. I aquest és l'error. Aquesta manca, ja no dic de sensibilitat, sinó de coneixement, que és molt diferent.
Hi ha alguna manera de fer una contravaloració d'això?
És que no l'has de fer econòmica. És a dir, tu saps que tens uns costos econòmics i tens uns guanys socials. Els drets culturals són això. Els drets culturals són exactament això. Després pots valorar, evidentment, efectes d'assegurances si m'apures, quan val a tot el fons que hi ha en una biblioteca. Vale.
Sí, el patrimoni, l'edifici. Sí.
Patrimoni o lectura, diguem-ne, lectura pública sense interès patrimonial. El que comentàvem ara fa una estona. Els llibres d'en Pla o d'en Porcel o les novel·les de la Rodoreda. Bueno, això no és patrimoni, però és alta literatura. Parlo d'aquests perquè són els nostres clàssics del segle XX. O en Carner, parlant de Sitges estan, esclar. Aleshores, aquest fet comporta en que aquest canvi de xip no s'ha produït pel tancament mental i pel tancament absolutament curt de mires dels economistes, pels polítics, no han sigut capaços d'assumir aquests principis i de posar-los damunt de la taula, perquè al capdavall el que acorda un ajuntament, un acord municipal és sagrat, com els del Parlament de Catalunya, sigui dit de passada, i no hi ha funcionari que pugui tombar això. Llavors, el que s'ha de posar damunt de la taula és el bé social de la cultura i la cultura com a dret de les persones. Parlo de biblioteca perquè és un tòpic. També podia parlar de cicles de teatre, podria parlar de teatre infantil, podria parlar doncs, d'activitats per la tercera edat, és a dir, perquè no tothom té l'agilitat i tal, o podria parlar doncs, de formació cultural, aquest aprendre a viure la cultura diguéssim, a nivell d'escola d'adults o a nivell doncs, població en general. Hi ha molta feina per fer. El cert és que si no treballem no arribarem enlloc. I això vol dir feina. Jo és que sembla que sigui... una advocada de Sant Pancràs, no? Però és que em sembla que el treball cultural, a part de que és apassionant, també és un bé social que enriqueix qui el fa i qui el rep. I penso que aquest és un bé que no hem de perdre, no?
Però, per tant, si la Generalitat decideix o impulsa aquesta declaració de la cultura com un dret essencial, Com es pot arribar a concretar això per salvar aquesta falca de l'administració que...
És un camí que ha de tenir molt de recorregut. D'entrada, que es reconegui. Jo estic cansada d'escoltar polítics de departaments diversos que diuen que sí, sí, que la cultura és un bé essencial. La consellera de Cultura, la consellera Vilonga, ho repeteix a cada Consell de Govern. I sí, sí, però després, quan arriba l'hora dels pressupostos o de les retallades, la de l'estiu passat va ser brutal, ja vaig dir el que havia de dir, em sembla que per aquest micro també, doncs, esclar, és a dir, tothom s'excusa amb una altra cosa, no? I això no val. Això no val. És a dir, jo no voldria sentir cap polític de determinat departament que parlés de la cultura com un bé social si en el seu propi departament no ho practica. Si es parla de recaptació o si es parla, doncs, en termes economicistes. No es pot parlar de temes economistes, tot i que la cultura genera economia, la cultura ajuda a l'economia, però en paràmetres diferents. O sigui, nosaltres vam viure una experiència sitgetana molt, molt única, i jo no me'n vaig adonar fins que ja portàvem temps, que va ser amb l'any Ramon Casas. Sempre explico el mateix, però l'idea no va ser meva. Va ser en plena temporada d'hivern i va ser un esdeveniment, la vam encertar perquè en Casas és una icona. Sí que va ser un esdeveniment multitudinari. Avui dia faríem visites, diguéssim, més reduïdes, però l'expo duraria més temps, amb els costos que comporta per assegurances i personal, però duraria més temps, podia durar un any, per exemple. I s'oferirien tipologies diferents de visites, diversificaríem tot això, molt més del que vam fer. Penso en abstracte, en aquest moment. En aquell moment, el que ens van dir era que els restaurants de la zona estaven molt contents perquè havien fet una gran temporada d'hivern, tant els petits com els grans. I és veritat, perquè algun diumenge que vaig intentar dinar no sé on, vaig dinar a les 5 de la tarda. Vull dir, anècdotes les que vulguis, però el que és un fet és que en aquella experiència va comportar que un sector que l'hivern doncs, fa el calaix que fa i que doncs, són faves comptades, o sigui, tingués un plus perquè hi havia un esdeveniment cultural. El que dic és molt elemental, però si tu et fixes que totes les ciutats grans del sud de França en els últims 20 anys han viscut programes de remodelació i de replantejament dels seus museus plenament exitosos, de Montpellier, a Niça, etcètera. Vull dir, tot el que és aquest sud de França, de Tolosa a Niça, per entendre's, ho entendràs. És un esquer més. I les expos que es van fer a Marsella i a Provença l'any 13, sobre la llum del sud, que va ser dues ciutats i tal, amb molta gent, ara també la farien més temps, tal, van realment incentivar un flux de persones interessades en veure aquelles obres reunides amb un discurs magnífic que no veurem més, perquè ja s'ha fet una vegada. Bé, això doncs, és el valor econòmic de la cultura, però prèviament has de tenir els museus condicionats, climatitzats, el personal format, que no expliqui sopars de duro, has de tenir doncs, tota una plantilla de seguretat també doncs, per raons òbvies, un manteniment excel·lent que no et fallin les alloguies i que no et fallin les llums, és a dir, uns costos.
I de tant en tant un any cases.
Jo dic un any cases perquè va ser el més gros que vam viure després de l'obertura dels museus. Hi hauria pogut haver més oportunitats, però en això no hi entraré. Aleshores, a veure, és tot un conjunt de coses.
Sí, algun caramelet que tragui.
Bueno?
Amb algun caramelet, tenir algun caramelet, sí, més enllà de tenir el museu.
Mira,
el museu és maco, però...
Diré una cosa, en l'àmbit de museus, i també dirien les biblioteques, és a dir, els coneixements dels fons són imprescindibles. Si tu no saps el que tens, pots cridar-los a vendre, pots ser un gran gestor, que no faràs res. És a dir, i això és un tema que últimament s'ha reivindicat amb molta força, pandèmia inclosa, enfront dels gerencialistes, que eren els que ho podien fer tots sense saber res. Vale? Que aquí també n'hem tingut històricament parlant. Si no coneixes el fons, no pots fer res. És a dir, si tu vols vendre paisatge de Sitges, ho has de fer d'una determinada manera. I si tu vols vendre modernitat de Sitges o vols vendre doncs, un discurs integrador, per exemple, del paper de les dones pròpiament sitgetanes en determinats medis, has de treballar molt, però és que ho tens. Si tu vols vendre la visió social de les classes socials sitgetana, ho tens, només has de treballar. treballant. És a dir, treballant el que tens. És a dir, ho pots fer realment molt bé. Parlo en àmbits culturals. Pensant en Sitges, penso en àmbits de biblioteca, arxiu, museus, paisatge, professions, vinculació amb les... És igual, hi ha molts temes. Es tracta de treballar-ho, tenir-ho clar, invertir el que s'ha d'invertir, fixa't que dic inversió. Parlant d'inversió, no de recaptació, inversió. I s'ha de projectar. Òbviament, projectar també és un ofici. I diguem-ne que la professionalització de tots aquests elements és cabdal. Si no tenim la cultura professionalitzada i amb una alta exigència de qualitat, no anem al lloc. A tot arreu, vull dir, tot arreu. L'èxit del Museu Pau Casals, que darrerament hem vist, del qual jo aprofito per sumar-me a les felicitacions i a les celebracions, perquè d'en Pau Casals no en farem mai prou, està en que han estat molts anys picant pedra i entre la Fundació i el Museu doncs, han assolit un gran resultat. I fixa't que el nombre de visitants no és ni de bon tros espectacular, però cada vegada en tenen més, cada vegada més diversificat i cada vegada més il·lusions en projectar en aquest Baix Penedès, que de vegades sembla que sigui territori de ningú i és territori penedesenc, doncs tota la seva riquesa. Vull dir, i és el moment en aquest moment. És a dir, per tant, jo crec que hem d'aprendre molt de la pandèmia i hem de ser molt rigorosos amb nosaltres mateixos quan estem treballant en el món de la cultura. M'he referit poc a les indústries i al món de l'espectacle, però no vull deixar de fer-ho perquè, d'una banda, tenen vida pròpia pel fet que hi ha sector privat, i fins ara hem parlat molt de sector públic, però és imprescindible que el sector públic treballi sense recels amb el sector privat. És imprescindible.
Ara, precisament, quan el sector privat està demanant a crits que el rescatin per poder sobreviure.
Clar, i aquest és un tema que a mi m'ha impressionat molt, perquè que el sector turístic parli de rescat realment és molt alarmant. Però també et diré que el sector turístic també té els seus problemes interns, també té els seus altibaixos i les seves ofertes. És a dir, la qualitat no sempre està directament relacionada amb el nombre d'estrelles o de forquilles. I això ho sabem tots. I a partir d'aquí hi ha d'haver molt d'examen de consciència de com funciona el sector turístic, és a dir, arreu de Catalunya, vull dir. I amb això no vull dir que no hi hagi d'haver un sector turístic de temporada, perquè doncs, hi ha drets que, evidentment, estan configurats d'una determinada manera. Però l'aposta per la qualitat és fonamental i l'oferta és fonamental. I crear sinergies per l'oferta és encara més fonamental. Per tant, ens hem d'inventar moltes coses que en altres llocs s'han inventat i que ara també hem de replantejar. Per tant, també seria un bon moment per copiar bé. És a dir, en fi... La pandèmia ens ha ensenyat moltes coses, però també jo crec que ens ha posat en un punt de partida de canvi, de reflexió i de saber que podem fer les coses diferent i que ens n'hem de sortir. Ara, amb generositat, amb amplitud de mires i pensant positivament, esclar. És a dir...
I amb treball. Això ens ha quedat molt clar.
I pencant molt. No, i és veritat, és a dir, a veure, en aquest país, que vol dir Catalunya, tenim factors diferencials de tipus sociològic o antropològics molt importants. Un és la cultura del treball. És a dir, aquí ens ho hem fet tot, durant anys. Bueno, hem de continuar fent-ho tot, però a més, amb una intervenció, diguem-ne, amb una sinergia amb el sector públic, que ara en tenim i abans no en teníem, important. I el sector públic ha de saber que la còpia del model decimonònic tronat fora de moda funcionarial de l'estat espanyol no el podem continuar repetint. Hem de mirar Europa per altres coses. No cal inventar la sopa d'all tampoc. I quan el sector s'ha flexibilitzat, ha tingut, diguéssim, la intenció de fer reformes profundes en el propi concepte de servei públic, que és un concepte que no equival a funcionari, lamentablement, moltes vegades, doncs començaríem a canviar les coses.
On tindríem un model bo per poder-nos fixar?
Model bo, intrínsecament, allò al 100% no n'hi ha. És a dir, jo crec que cada sector té la seva casuística. A mi m'agrada molt perquè ho he conegut i perquè hi tinc contacte. El model americà, perquè allà l'Estat o els estats, com que saben que no poden fer tot, doncs ho pacten amb el sector privat. I allà la gent s'associa per pagar, no per no pagar. És a dir, si hi ha una fundació, doncs la fundació és per obtenir fons per aquell parc natural, per aquell museu, per aquell no sé què, per aquell complex artístic, perquè doncs, l'Estat no pot fer, i allò desgrava a base de bé. I la propaganda que tenen els inversors en cultura és brutal. Aquí no, aquí la gent s'associa per no pagar, és a dir, que és una cosa. Aleshores, aquest concepte de que l'Estat deixa de recaptar perquè un altre pugui invertir està tan assumit, que el més natural del món és que si tens un projecte vagis a buscar la gent de finques, l'hoteler, la cadena de supermercats o el constructor de torn, i dic àmbits econòmics que podem entendre, per dir, mira, escolta, vull fer això. I què hi guanyo? Doncs hi guanyaràs tant de desgravació i una propaganda que et farem que farà doncs, que venguis més fruita o doncs, que et comprin més pisos o que la gent entengui que és una urbanització doncs, ben planificada, i jo què sé, no? És el win-win. Ah, jo trobo admirable. Mm-hmm. D'altra banda, Europa, l'Estatut de l'Artista. Bueno, hi ha artistes, que són els creadors, qui crea, i les professions annexes o al voltant de la creació artística, que són dos àmbits diferents. L'artista, si no treballa, no pot tirar endavant. La professió a l'entorn de l'artista a vegades té més, no sempre, té més possibilitats. I això és un tema doncs, d'estatut de l'artista que s'ha de recollir en una legislació paral·lela a la legislació laboral, només que l'artista treballa amb eines diferents. No està en una cadena de producció, però treballa. I de quina manera que treballa? Uh-huh. Per tant, aquest coixí aquí és molt precari o inexistent. A França, és cert que van fer una llei d'estatut de l'artista que tothom colava, això m'ho explicaven també alguns col·legues francesos, i aquí es tracta de copiar bé. De fet, l'estatut de l'artista, quelcom que està promovent, doncs va per aquests dos camins i esperem que aquest final d'any ja tinguem en ferm la proposta gairebé definitiva pel govern de Catalunya i pel govern de l'Estat, perquè les competències estan repartides. Però déu-n'hi-do el que s'ha avançat. Això perquè ho deia, pel públic privat també, no? És a dir, l'artista no sempre s'associa, no sempre... Bueno, però en canvi té canals de distribució, té canals de... i s'ha d'anar trobant i s'ha d'anar mirant. Bé, l'artista també està subjecte a les lleis de màrqueting, en fi, a moltes altres coses que fan que avui dia també es condicioni la seva creativitat, però en tot cas és un element imprescindible per a una societat. Mm-hmm.
L'artista, que és la part integrant de la creació d'aquesta cultura. Sense exactament, l'artista exactament. No hi ha cultura, per tant, si exactament. No provem els artistes malament.
I els drets culturals també s'han d'encaminar cap a aquest, uh-huh. Cap a aquest àmbit concret, diguéssim. Uh-huh. Un artista té dret a ser reconegut com una persona amb seguretat social, amb drets laborals, etc, com el de la cadena de producció. Uh-huh. Només que fa una feina diferent.
Vinyet Panyella, hem arribat a les 11. Aquí, sí. Tenim aquí sobre un llibre, Haikus i geografies, i volíem parlar també del catàleg dels Ferros Vells. Però, si us sembla, ho deixem per un altre dia.
Serà fantàstic.
Oi?
Fem monogràfic.
Perquè jo crec que ha estat interessant anar estirant del fil d'aquestes reflexions a l'entorn d'aquest món de la cultura que tenim tan... desgraciadet, oi que mantenen la paraula en aquest context.
I hem de
context.
Treballar molt, des de molts àmbits. És a dir, jo crec que el compromís de cadascú ha d'anar per aquí.
Vinyet Panyella, esperem que continuem treballant.
I tant que sí.
Presidenta del Conca. Per tant, doncs, diguem, una veu autoritzada per fer-nos aquestes reflexions. Que vagi bé, esperem, doncs,
moltes gràcies.
D'aquí uns dies, tornar-vos a tenir aquí. A tots vostès, moltíssimes
gràcies
per haver-nos acompanyat. Que passin un molt bon dia. Fins demà.